Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Com esteu, oients? Benvinguts a una nova temporada del Revolució 4.0. Espero que l'estiu us hagi anat molt bé. I ja hi tornem a ser, i mai més ben dit, perquè, en el meu cas, aquesta frase és del tot literal. La realitat no s'ha d'amagar i, per tant, us haig de dir que sí, que m'han tocat viure mesos, com sabeu, molt durs, mesos de lluita, des de que gairebé fa un any, doncs, un dia vaig dir que tenia càncer de mama i que havia d'aturar la meva vida 9 mesos per curar-me. I ho vaig fer, em vaig aturar i em vaig dedicar a curar-me, i per això puc dir que avui torno a ser aquí a l'estudi davant del micròfon de Catalunya Ràdio, amb el Campi, el nostre estimat tècnic de so, a l'altra banda de la peixera, amb l'equip del programa ben a prop i amb tots els col·laboradors que avui participaran ja a punt. No em vull estendre parlant, de veritat, de com han estat aquests darrers mesos ni de tot el que he viscut. De fet, segur que molts de vosaltres sabeu de què parlo, ja sigui perquè ho heu viscut personalment o perquè ho ha viscut o està vivint algun familiar proper a vosaltres. Però ara, del que realment tinc ganes és de veritat, de fer ràdio, de treballar, de tornar a treballar, de fer entrevistes, de parlar amb els col·laboradors, de conèixer idees noves, empreses, noves tecnologies i de saber cap a on va el món de demà. Però sí que abans de començar vull dir dues paraules. En primer lloc, a tots, oients, gràcies. Gràcies a tota la gent que m'ha enviat la seva força i ànims a les xarxes, a la vida real. Gràcies als oients que us heu preocupat per mi. Gràcies a l'equip del programa que ha suplert la meva absència obligada davant del micròfon. Gràcies a la gent de Catalunya Ràdio que m'ha donat suport en tot moment. Gràcies a l'equip mèdic que ha tingut cura de mi. Sobretot gràcies també a la meva família per estar sempre molt, molt a prop, i a la meva filla Chantal. Moltes gràcies a tots. I la segona paraula que vull dir és prevenció. Feu-vos revisions, les coses passen i la loteria del càncer reparteix molts bitllets i molts toquen. Per això és tan important agafar-ho a temps. Tenim mitjans, tenim tecnologia i tenim excel·lents professionals per vèncer el càncer la majoria de vegades. Dit això, ara sí, tanco el parèntesis que va començar el mes de novembre del 2022 i arrenquem amb moltes ganes, moltes, moltes, el primer Revolució de la 8a temporada a Catalunya Ràdio, i com sempre ho fem amb 4 motius. Motiu número 1, conversa amb l'editor Ernest Folch. Després d'uns anys dedicat intensament al periodisme esportiu i de superar un greu infart, Folch torna a fer el que més li agrada, fer llibres. No us perdeu aquesta xerrada amb un gran emprenedor i empresari del món editorial. Motiu número 2. Tornen al revolucionat. Ricard Castellet i Jordi Pi tornaran a posar el seu focus particular en l'actualitat digital i tecnològica. Avui la X de Twitter, la nova joguina d'Elon Musk. Motiu número 3. I torna el publicista Jordi Urbea. Una de les notícies de l'any ha estat el petó no consentit de Luis Rubiales a la jugadora de futbol Jenny Hermoso. A banda de la gravetat de l'acció, es pot reaccionar més malament des del punt de vista de la comunicació? Ho analitzarem? Motiu número 4, torna a la secció Connexions amb Laura Gil i amb ella parlarem d'intel·ligència artificial i de creativitat. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb el hashtag RevolucióCatRàdio. Comencem a revolucionar-nos. Comencem temporada i estem molt contents que la primera persona que entrevistem sigui Ernest Folch. Durant molts anys, Ernest Folch va dirigir editorials conegudes, va fundar d'altres i després va deixar el món del llibre per dirigir el diari Esport. Suposo que per a un culer com ell devia ser una temptació molt forta poder viure en primera persona el dia a dia del món del futbol i l'esport, però no fa gaire un infart el va posar contra les cordes i va decidir deixar de banda la pressió i l'estrès del periodisme. Ara ha decidit posar la seva experiència i el seu talent emprenedor al servei d'un projecte per tirar endavant l'editorial Nabona, un projecte en què estic segura, i disculpeu la broma, hi ha posat tot el cor. Benvingut, Ernest Folch, què tal, com estàs?
Hola, Chantal, molt bé, molt content de ser aquí en el teu primer programa i felicitats pel teu retorn, per com ho has portat tot, em sembla un exemple meravellós i molt content d'estar aquí.
Jo també, i deixa'm explicar que ho he viscut al costat de la... ho podem dir, no? Al costat de la teva dona, la Susana Valdés, que va pensar càncer de mama com jo i que m'ha ajudat moltíssim, i n'hem parlat amb vosaltres, per tant, agraïda.
Molt present a casa, ho hem seguit molt i estem vivint el teu retorn com si fos nostre.
Sí, sí. Escolta, la salut, tu saps que és molt important, no? Tu també has passat per aquesta autopista que dic, no? A vegades alguns humans passem per una autopista que ens fa parar.
Sí, tens raó, i una de les coses que t'adones és que la salut és una qüestió absolutament essencial, però clar, només ens fixem en la salut quan no hi és, quan desapareix, i quan la tenim doncs no la valorem. També et diré que un infart és binari, és passar-lo o no passar-lo, o t'hi quedes o el superes. Un càncer, el que heu passat vosaltres, és molt més bèstia, molt més dur. El tractament ja és en si una mena de malaltia, és bestial, no? T'has de fer un tractament que gairebé et deixa pitjor de com estaves, és terrible. En canvi, l'infart el superes. El que passa que l'infart et permet durant uns instants, i a mi em va passar... Ostres, veus la fi de cara. De sobte veus el final. El veus. I això, un cop ho superes, primer et fa pensar molt i segon et fa descobrir que la vida és meravellosa. O sigui, et despertes cada matí dient... Ei, jo em passava al principi, em despertava cada matí dient... Oh, però si estic viu!
Clar, sí. Tu que ja ets vitalista, ja ets vitalista. No,
llavors... No, era... Jo em passava les dues primeres hores del dia amb les mans al cap dient... Déu meu, la vida és meravellosa, això és increïble, és un regal. Jo agafava la meva gent, la meva dona, la meva filla, els meus amics, i deia, però és que m'ho han regalat, és un regal, no m'ho puc creure.
Que maco. Escolta, Ernest, i per això deixes el diari Esport com a director, perquè a tu t'agrada moltíssim també, no?, el món del periodisme, el món del futbol, i decideixes retornar al món editorial i amb Nabona, amb aquest projecte?
Claríssim. Jo quan soc al diari Esport i quan et passa una cosa així, doncs a tu també t'ha passat, doncs reflexiones sobre en quin punt estàs, de quina manera tal. Jo m'ho estava passant molt bé, tot i que va ser una experiència que també va tenir moments molt durs i complicats, sobretot internament, però va tenir moments meravellosos. Però em va passar això i vaig pensar, jo he de saber llegir aquest missatge, sí, aquí hi ha un missatge i jo he d'aprendre alguna cosa d'això, i vaig decidir, mira, encara que costi, ho he de deixar. A part que és una feina que jo crec, director de diari no pot durar més de 4, 5, 6, 7 anys. I llavors vaig pensar, aquest és el meu moment, i és el meu moment de tornar a l'essència, que és fer una editorial, aquesta vegada fer-la i participar de la propietat. Vaig tenir la sort de trobar dos socis esplèndids com el Jaume Roures i el Tatxo Benet, i aquí vam començar a configurar el que és Nabona, dedicada a la ficció, i després Folch, que és un projecte amb aquest nom d'homenatge als meus pares, dedicat a la no ficció periodística, diguem, no? I però també et diré, no és que ara vagi relaxat, és que abans anava totalment sobrepassat, diguem, no? Ara tinc molta feina, però és una feina molt bonica i que també he après a estructurar-la i a encabir-la en un horari digerible, diguem.
Gestionar-la, de seguida anem a parlar de l'editorial, però abans d'entrar en matèria no em puc estar que em diguis, si has estat director del diari Esport, quin titular hauries fet del Carrubiales? Quina portada?
Vergüenza.
Vergüenza. Enyores, no enyores, fer portades, eh? Les fas al cap, les vas fent al cap,
sí,
segur.
Sí, les vaig fent al cap i sí que ho enyoro. Era un moment meravellós entre les 7 i les 8 de la tarda amb el meu equip, tots tancats al despatx i parint la portada, que era una cosa molt filològica, era parir una paraula gairebé, perquè els diaris esportius són molt sintètics i la portada és una qüestió essencial del diari. Sí, i tant, que ho enyoro.
És estressant ser director de diari, però també, no sé, un editor, pensar que la teva feina depèn de si vens llibres o no, també. Bé, vegades és estressant. Vas decidir deixar el periodisme i tornar a aquest món editorial, com deies, rellençar a Navona, una editorial que ja existia. Per què vas voler, no?, aixecar una editorial quasi de zero, no?, i no tornar a treballar una que estava consolidada, que això ja ho havies fet, no?, també.
Mira, perquè aquesta vegada tenia l'oportunitat de fer un projecte molt meu des del principi, sentir-me'l com a propi, participar de la propietat, participar del disseny d'aquest projecte des d'aquest punt zero. Em feia gràcia el projecte de Navona, que no era exactament començar de zero, sinó reformar estructuralment tota una editorial que ja existia, aprofitant les coses que jo creia que eren bones, que s'havia fet molt bona feina, l'editor que hi havia abans que jo, el Pere Sureda, i la propietat anterior, havien fet coses molt, molt interessants i que respecto molt, però jo tenia una altra idea, i aquesta reformulació completa Navona, afegint-hi nous segells, com el de Folk i Folk, que vam inaugurar després, doncs això per mi era un projecte totalment nou que encara ara m'ocupa molt i em té totes les hores del dia ocupat, no? Però aquest era el sentit profund, és a dir, jo feia molt de temps que tenia ganes de fer això i tenia clar que el dia que deixés el periodisme esportiu i tornés a fer això en la meva activitat, perquè segueixo estant en tertúlies i això ho seguiré fent sempre, però que el cos de la meva activitat fos el llibre, això ho tenia clar.
Quina visió t'aporten, que abans comentava Jaume Roures i Tatxo Benet estan amb tu, quina visió t'aporten ells?
Doncs la seva visió és una visió molt profunda, molt àmplia, de molts camps, del camp audiovisual, i a més és la seva visió de gent que té molta experiència, que han viscut moltes coses, que han iniciat molts projectes i m'aporten confiança. És a dir, jo crec que a més és gent que conec des de fa temps, que ens entenem, que tenim una visió semblant del que ha de ser el país, la vida, la construcció d'una empresa i que a més crec que m'aporten molt en aquest projecte.
Mm-hmm. Ernest Folk, editor, avui volem parlar d'aquest aspecte, no? A vegades escoltem a l'Ernest parlant sobre futbol i sabem poc, no?, de quina és la seva feina i el seu dia a dia. El teu pare, Xavier Folk, un dels grans noms del món editorial i cultural de Catalunya de les darreres dècades, va ser, suposo, el teu gran referent professional. Què vas aprendre d'ell?
És que el meu pare ho vaig aprendre tot, perquè jo abans de tenir ús de raó ja vaig créixer enmig de proves de llibres, de portades, de dissenys. Recordo quan era molt petit, doncs els dissenys de cobertes arribant a sobre la taula de casa meva, i el procés del llibre, i les proves, i les clarades, i les correccions, i tot això. Ell em va fer una cosa que jo sempre li he agraït, i sempre li agrairé, que és ensenyar-me les coses sense ensenyar-me-les. I em va ensenyar que ensenyar de veritat les coses és no ensenyar-les, és simplement fer que tu les vagis descobrint.
No? Exemple, ser un exemple, no ensenyar-les, sí, vols dir, sí, que amb l'exemple.
El meu pare mai em va agafar i em va dir: mira, t'ensenyo això, mira, hem de parlar, mira, això és així. No, era tot absolutament fluid i natural, no? I després és veritat que he tingut la sort de trobar-me molta gent en aquest sector que en sap molt, molt més que jo i que m'ha ensenyat moltíssimes coses. El primer, per exemple, la primera persona amb qui jo vaig treballar no va ser el meu pare, va ser el Jaume Vallcorba, però jo tenia ganes de treballar amb algú que no fos el meu pare. Mm-hmm. I per circumstàncies de la vida, que ara seria molt llarg d'explicar, doncs el destí va voler que anés a treballar amb un dels grans editors que hi ha hagut mai en aquest país, que és el Jaume Vallcorba, i vaig tenir la sort de començar amb ell, i amb el Jaume vaig aprendre moltes coses, vaig aprendre el que és l'ofici de dalt a baix, des de fer un contracte a totes les claus del paper d'un llibre, diguem, no? Tota la cadena, tot el procés. I després m'he trobat a moltíssima gent que m'ha ensenyat moltíssimes coses. Aquest és un ofici infinit.
Viva la vida avui amb Ernest Folk, un home vitalista, parlant de llibres. I què fa un editor en el dia a dia? Ara en parlaves, no? Què fa l'Ernest en el seu dia a dia? Com tries els llibres? Perquè, clar, ara també penso que avui que hem parlat i parlarem en Revolució la intel·ligència artificial, pot crear llibres. Ara hi ha molta competència, Ernest.
Sí. La teva pregunta primera, què fa un editor? Quina gran pregunta. Doncs mira, la primera, fer una prospecció, entendre cap on va el mercat internacional, si pots agafar alguna cosa. La segona, una qüestió de coordinació. La segona, està atent a tots els processos de producció editorial, de correcció, d'impressió, de distribució i, evidentment, de comunicació, de premsa, de màrqueting. És a dir, és una feina molt, 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 molt àmplia, que a més obliga a actuar amb molta anticipació. Són temps molt més lents que els del periodisme i, per tant, has de pensar sempre a 1, 2, 3 anys vista. I què em dius que... Què fas? Doncs molts dies pensar, Chantal. Has de pensar com mous les peces, de quina manera, amb quina freqüència, fins quan, i després relació amb els autors, amb la premsa, amb tot això. Llegir molt, llegir amb hores mortes, al final del dia, en molts moments. No? La segona pregunta...
Quants llibres t'has llegit al llarg de la teva vida, de moment, Ernest?
No ho conto. Jo sempre dic... Chantal, moltíssims, no sé...
El dia quants?
No.
A la setmana?
A la setmana, doncs, depèn, poden ser 2, 3 i tal, però jo sempre dic que els editors llegim molt malament, eh?
Per què? Perquè llegiu en diagonal?
Bueno, perquè a vegades llegim molt profundament, però a vegades llegim molt en diagonal, i a vegades no acabem els llibres, i a vegades perquè ja els descartem, perquè és que la forma de llegir d'un editor no és el d'una persona. O sigui, nosaltres llegim d'una determinada manera.
Com és aquesta lectura?
Bueno, que és una mica com si fóssim un pèrit. Som pèrits. Tu has vist mai un pèrit entrant en un pis? Sí. Com es mira el pis, aquest senyor? No?
Tu agafes el llibre i fas un peritatge.
Faig una mica un peritatge, sí, però no només jo, sinó tots els editors del món. No? I és una manera molt, molt, molt curiosa i molt especial. Jo tinc els meus mètodes com un pèrit, no? Ara me n'aniré en aquell racó, ara me n'aniré en aquella pàgina, ara a veure això com va, com ho desenvolupa, i crec que això em dona les claus. És el meu mètode. Després hi haurà gent que té altres mètodes.
I mira que conec l'Ernest Folch de temps, però jo no sabia, preparant l'entrevista, que tu vas pagar 100.000 pessetes, 600 euros, pels drets de Harry Potter i la Pedra Filosofal, és correcte?
Sí, senyora.
Home, explica'm aquesta anècdota, no la sabia.
Ui, aquesta història és una història èpica i casual, també, en què, jo a una fira de Bolonya amb el meu pare sempre deia, després de les fires, quan arriba la tarda, s'ha de fer un passeig. I en un d'aquests passejos amb el meu pare, a la fira de Bolonya, que aleshores no hi anava ningú, això és l'any 98... amb el meu pare vam trobar un estant on hi havia un ninot dibuixat amb unes ulleres i tal. Vaig entrar, li vaig demanar a la noia, què és aquest llançament? Una editorial petita que aleshores era Bloomsbury. M'ho vaig endur a l'hotel, em va agradar, van anar passant un parell de dies, vaig tornar a l'estant, li vaig dir, escolta, això m'ha agradat, hem de fer una oferta. On diu, però jo no tinc els drets d'anar, que això ho té una gent que no és aquí a la fira. Vaig trucar des de la fira de Bolonya a Barcelona, amb una cabina, vaig haver de sortir, anar a buscar una targeta, no hi havia mòbils, i vaig trucar a Barcelona, li vaig dir a la Eli Bofill, que aleshores portava els drets, que passés una oferta en aquest agent. Vam passar aquesta oferta mínima, i quan vaig tornar a Barcelona em va trucar la Sigrid Creus de Salamandra, que havia aconseguit els drets en castellà, per dir, Ernest, sé que estàs oferint pel català, però em sembla que et demanaran fer-ho per 2 llibres. Jo vaig pensar, 2 llibres, aló, però quina barbaritat.
I això et va portar molt benefici, Ernest.
I vaig estar dubtant, sí, però en aquell, quan vam treure la primera edició, la Rowling va venir a Barcelona, van venir només 3 periodistes... No va passar res. La primera edició vam fer 1.500 exemplars, no en vam vendre ni un, va ser un fracàs, fins que va esclatar l'èxit a Estats Units, es va globalitzar l'èxit, va arribar aquí, i llavors ja es va convertir en una onada brutal. Però al principi havia estat un fracàs absolut, tot això.
Però gràcies a Harry Potter t'ha anat molt bé?
Gràcies a Harry Potter li va anar molt bé a l'editorial en aquells moments. A mi m'ha anat molt bé. A mi és una història que inevitablement m'ha perseguit tota la vida, però vull dir que jo al final m'he dedicat a fer molts altres llibres, he tingut molts altres fracassos, molts altres èxits, m'han passat moltes altres coses. Vull dir que sí i no. Vull dir que ho tinc allà a Harry Potter, però sincerament ja no hi penso.
Clar, l'objectiu de qualsevol editor és aconseguir un best-seller que et doni tranquil·litat econòmica per publicar sense la pressió d'haver de vendre sí o sí?
No ho sé, Chantal. El meu objectiu és construir un projecte. i que aquest projecte sigui sostenible i que sigui durable en el temps i que al final expliqui alguna cosa, ens serveixi per explicar-nos a nosaltres i per deixar alguna cosa de valor. A mi convertir-me només en una fàbrica de bestsellers un darrere l'altre, a mi això ara ja, això m'avorreix. I per tant crec que i la meva aspiració és construir un projecte.
T'he de fer una pregunta complicada, a veure, Ernest. Has publicat llibres que tu no t'interessaven com a lector, però que pensaves que podien tenir recorregut comercial?
Sí, ho he fet en les meves feines anteriors, perquè jo no...
Algun llibre que es pugui dir en aquell moment?
No, jo prefereixo no dir-ho.
No dir-ho.
Prefereixo no dir-ho perquè algun és molt conegut. Algun és molt conegut, però perquè ho vaig fer pensant que allò era el que demanava aquell segell en aquell moment de mercat i el que la gent que m'havia encarregat la feina ho feia, però això et passa quan treballes pels altres. Ara que treballo...
Ara, al revés, no? Has publicat llibres que t'agradaven i que sabies que quasi no es vendrien?
Sí, això ara m'ha passat amb algun llibre i amb alguns clàssics, no sé, vull dir, ara per exemple, doncs he recuperat tota l'obra de Forster, que és un autor anglès excepcional, i de moment costa molt de vendre això, no? Però jo estic molt content de publicar Forster, perquè estic convençut que això esclatarà en algun moment, però vull dir que sí, passen en les dues direccions. Ara, si em dius, ara estàs publicant algun llibre que l'has de publicar perquè creus que es vendrà però no t'agrada, no, ara això no ho faig.
Aviat publicaràs Mandita Anabona, una novel·la inèdita de Manuel Vázquez Montalbán. Com t'ha arribat a les mans 20 anys després que morís?
Sí, això va ser una trobada casual, que es va produir un estudiós a la Biblioteca de Catalunya, que és el José Colmero, es va trobar aquesta novel·la inèdita i la publiquem ara, el dia 17 d'octubre, publiquem aquest llibre, el dia 18 es compliran 20 anys de la seva mort. Mm-hmm. I crec que tot s'ajunta en un moment de recuperació d'un dels grans escriptors que hi ha hagut en aquest país.
Molt bé. Per cert, amb la tecnologia els e-books no se n'han sortit, la gent no llegeix per e-book, no? El llibre en paper, no? Ha continuat triomfant.
Sí, jo diria que no és ben bé que no se n'ha sortit, però s'ha estancat, és a dir, estem en percentatges del 15-20%, quan la previsió era 50%. Tampoc diria que... És a dir, crec que hi ha un lector d'e-book, el lector, el que en diem el heavy user, que llegeix molt, que compra molt i comença a sortir bé econòmicament, etc. Però, efectivament, el llibre s'ha convertit en el gran resistent del suport paper. Això no li ha passat a la premsa, els CDs han desaparegut, és a dir, l'únic sector que ha aconseguit mantenir la seva relació amb el món físic és el llibre. Sí, som els únics que hem pogut resistir. I per què? Doncs perquè el lector, per sort, li segueix atribuint un gran valor a l'objecte físic. I això fa que sigui apassionant.
Els llibres, ara anirem al test digital, per conèixer una mica també com és digitalment l'Ernest Folch. Els llibres ho tenen millor ara en aquesta generació que som tan tecnològica, on tenim el mòbil, on estem a la tauleta, on estem...
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí, perquè és una illa de resistència, és una illa de compensar tantes hores a la pantalla, i perquè, home... És l'última relació que ens queda amb el món físic, tu. Si és que tu no pots regalar un CD, no pots regalar música, no pots regalar pel·lícules ja. No podem.
Ja.
Tu una persona...
Jo enyoro, Jo enyoro. Tu no enyores els CDs i aquella part dels anys 80, 90...
Sí, i tant que ho enyoro. Però, per tant, l'única cosa que podem regalar és un llibre. I això jo crec que ha anat molt a favor d'aquest sector.
La intel·ligència artificial escriurà llibres?
Jo sincerament ho dubto.
Tu ho dubtes, eh?
Jo ho dubto perquè la intel·ligència artificial podrà fer coses realment creatives? Jo ho dubto. No hi ha res més meravellós que una ment humana, eh? No hi ha res més creatiu que el cervell d'una persona. No hi ha res més fascinant, canviant, que no es pugui predir. I això és l'essència d'una història. Llavors, a banda que la intel·ligència artificial l'únic que fa és agafar coses que ja existeixen, que per cert planteja seriosos problemes de copyright. Perquè, clar, de fet, les primeres coses que veiem de la intel·ligència artificial, primera, és una copiona. Ho copia tot, i segona, és dolenta.
Hi ha humans que també copien,
sí, i tant, i que plagien.
I que plagien.
I n'hem enganxat a més d'un. Sí, sí.
Molt bé, anem acabant amb el test digital.
el test digital del Revolució.
Has de contestar molt ràpid, Ernest, eh? Ets de trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens?
Poquíssims, no sé, 4.
Tens telèfon fix a casa?
No.
Tens un mòbil d'última generació o t'és igual mentre funcioni?
Tinc un mòbil de penúltima generació.
A la nit apagues el mòbil o el tens 24 hores encès?
No, apagadíssim. Apagadíssim a la nit i a partir d'una certa hora també.
Així m'agrada. Et deixaries operar per un robot?
Hòstia, em faria molta angúnia, eh? Però molta.
Per què?
Molta, perquè, no sé, prefereixo algú responsable i que vagi pensant durant tota... Em crea més confiança, un humà. Ho sento?
Pel Robert Da Vinci que tenim aquí a prop, no deixaries, eh?
No sé, no, és que no sé, em tindria dubtes.
Pujaries a un cotxe autònom?
De cap manera.
Tampoc?
De cap manera m'indigna això del cotxe autònom. Escolta, però per què no pot conduir una persona? Què hi guanyem que hi hagi un cotxe autònom? Què hi guanyem? Ah, sí, ja sé que hi guanyem. Carregar-nos llocs de treball. Carregar-nos talent humà. Però a mi què m'aporta anar sol amb un taxi? Quin avorriment.
Et fa por pensar on pot arribar la IA?
No em fa por, no. Em fa més mandra que por.
T'interessa el metavers?
El metavers, relativament, m'interessa molt més la realitat.
Compres molt per internet?
Cada vegada menys, i intento molt comprar el comerç de barri i protegir-lo. Quan compro per internet, el que és molt poc, tinc sentiments mig de culpa, mira què et dic.
Vas a les sales de cinema?
Reconec que no. I ho lamento, a més, o sigui, amb això sí que la tecnologia m'ha guanyat i crec que hauria de fer un pensament amb això.
Compres diaris en paper?
Sí, compro diaris en paper, m'encanten i no puc entendre per què és una cosa que està tan en retrocés, sent tan meravellosa. O sigui, jo faig una crida que la gent vagi a comprar un diari en paper, sobretot els que no tenen aquest, que és boníssim el paper.
Ernest Folk, un plaer parlar amb aquest home, aquesta editorial Narbona, que segur que et va molt bé, segur que està plena d'èxits editorials, i per acabar, recomana'm un llibre.
Mira, estem traient un llibre meravellós en aquests moments, que es diu Amor sense món, del Miquel Esteve. Que
Amor,
és...
què?
Amor sense món.
Ah,
que
sense món.
És una novel·lització apassionant que ha fet el Miquel Esteve sobre la relació brutal de Hannah Arendt, una jueva jove, amb Martin Heidegger, un nazi. I és una història brutal.
Molt bé. Doncs escolta, ja sabeu, podeu llegir llibres de tecnologia, d'emprenedoria, i si no també doncs aquesta novel·la que ens diu l'Ernest. Un plaer, de veritat, gràcies, molta sort.
Un plaer, moltíssimes gràcies, Chantal.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
D'algú.
Ai, que contenta. Feia també 9 mesos que esperava retrobar aquesta parella. Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal? Com esteu?
Hem parit, Chantal.
Molt contents d'estar aquí amb tu.
Vuitena temporada
amb tu.
I dic jo, formeu part del cor del Revolució. Moltes ganes de veure-us, eh? M'heu trobat a faltar una mica.
Moltíssim. I és curiós perquè... quan ens hem aquí assegut i ens hem mirat i és com...
No ha passat res,
Chantal.
Han passat
moltes coses, molt dures, però la connexió és automàtica. Això m'ha encantat, Chantal. De debò.
Molt bé. Feu bona cara els dos de vacances.
Jo més que el Ricard.
Ell sempre més que jo.
I comencem avui la secció, que ens quedarem sense temps. Avui veniu a parlar de la gran fita de l'estiu de l'àmbit de la tecnologia, no? Podem dir. Aquest canvi que m'agrada molt de una X, X de Chantal, també.
També, mira, ara ho sabem perquè el canvi, la X de Chantal. Mira, avui anem a parlar del més calent de tot, del gran tema de l'estiu i dels darrers mesos. Avui no podíem tornar sense parlar de Twitter.
Twitter? Què és Twitter? Vols dir de X? Quin gran nostàlgic que ets encara,
Per tant, sens dubte és aquest canvi, no? Un canvi incomprès, però poder no tant després de l'acostum de Mas per prendre decisions, diem, controvertides, no sempre, companys?
Sí, mira, però abans de parlar del canvi de nom, amb el Pinet anem a parlar d'una telenovela de diferents episodis, que han sigut entregues setmanals, en canvis de guió inesperats, perquè tot això va començar amb el procés de compra, Pinet?
Sí, de fet, aquesta ja va ser la primera cosa estranya, no? La tirada a moto del tio va entrar al Consell d'Administració, tan content, va fer la seu i quan va veure com anava tot va dir, home, això ho compro jo, pim-pam, 44 milions de dòlars i mio. Crec que no va passar massa així.
Más farso que un euro con la cara de Popeye.
Que un euro con la cara de Popeye. Però finalment va ser així, no? I per què t'import que dèieu, Ricard? Recordem, avui volem fer també tot el recordatori d'aquesta telenovela a les xarxes.
Mira, al final no va poder tirar-se enrere, sí? Ja que havia declarat, hi havia arribat un acord amb Twitter que era vinculant. El Twitter li va passar una sèrie d'informació confidencial i això ja formava part d'un acord confidencial. Els seus advocats li van dir, escolta, si vas a judici, perdràs. I per tant, Elon Musk no va tenir més remei que pagar 44.000 milions d'euros, de dòlars, tal com estava acordat.
De fet, aquí comença el serial de l'estiu. Aquest seria el primer capítol de molts d'altres controvertits que hem tingut durant tota la era, anem a dir, Musk al món de Twitter. De fet, Musk va fer desaparèixer la xarxa. Era aquesta la seva intenció? Va per aquí?
Clar, què volia fer? Què volia fer, no? Twitter, deixar mínims, tancar, Ricard, amb tots aquests canvis, perquè a vegades aquests canvis de nom la gent no ho entén, no, Ricard? No,
ningú ho té clar, i jo mateix t'ho tinc clar. Ara, jo crec sincerament que no vol tancar Twitter. Hi ha inversors que han posat molts diners darrere. Però aquesta telenovela comença amb un episodi, el primer episodi, que és el tema dels treballadors, i aquí comença a fer coses molt estranyes. Ell diu, qui vulgui treballar a Twitter ha de portar valor i dedicar moltes hores i molta intensitat. I què fa? Canvia espais de treball, sales de reunions, prevencions per dormir i per estar tot el dia
i
totes les setmanes...
recordem, indignats.
Exacte,
sí, no? Exacte.
Home, és una decisió superimpopular. O sigui, al final, això li crea tensions inclús amb l'alcaldessa de San Francisco, fins al punt de que tenen un debat dins del mateix Twitter on el Musk li diu a l'alcaldessa que es dediqui al fentanil, no? A controlar aquesta nova droga i deixi en pau a la gent que vol donar benestar als seus treballadors cafals.
Evidentment. És que la dada és bestial, Twitter passa de 7.500 a 1.500 treballadors a temps complet. Mm-hmm. Això és una davallada de servei, evidentment, però només de prou, no té prou amb la plantilla. Segon tema interessant, o molt preocupant, més aviat diria, seria el segon capítol de serial, la moderació de continguts.
Clar, perquè hi ha una cosa important, no?, que tenia bona Twitter, era la moderació que va permetre eliminar comptes, recordem, oients tan polèmics com influents en el cas, com per exemple, de Donald Trump.
Sí,
Jordi.
De fet, aquesta era una mica de les gràcies de Twitter, no? Aquest control del contingut. Sembla que poc li importen les persones a Musk i cada vegada el que li importa realment és la tecnologia i el valor cap a les seves pròpies companyies, no? Al final, bots, intel·ligència artificial, i això va o arriba inclús a la premsa. O sigui, al final, la forma de dirigir-te a Twitter és press@twitter.com i contesta un bot, que ha arribat a contestar amb l'emoji de la caca, o sigui, molt bèstia.
Tercer episodi de la telenovela, el més important de tots, que és el model de negoci. Calia canviar el model de negoci? Sí. Com ho ha fet? Aquí hi ha la part de la polèmica. Què ha fet? Per poder tenir un compte verificat, ara no cal ser realment l'usuari i estar verificat amb un perfil de contingut, sinó pagar. S'ha de passar per caixa.
Paga per caixa, recordem, oi que sí, Jordi, es paga
11 euros al mes, sí.
Des del 5 de novembre del 22. I això exacte. Vol dir, no, que provoca fugues de grans comptes a altres xarxes, Ricard, Jordi?
Mira, d'això n'hem parlat molt. Es va parlar molt de Mastodon i es va veure molt soroll. Però el que és veritat és que la gent seguim a Twitter, seguim publicant continguts i el debat està allà. Això demostra, en gran part, el gran patrimoni de la marca.
Sí, però ell segueix fent de les seves, o sigui, ja no només es conforma amb el negoci, sinó també amb la pròpia eina, no? El fet de limitar, no?, el nombre de piulades que un usuari podia llegir. Això va ser molt bèstia, també.
Jo he de dir que des de que hem canviat el nom entro menys a Twitter, no sé si us ha passat a vosaltres.
No.
Jo sí.
No.
Jo entro menys.
Jo crec que això és un mite.
Jo sí. Entro menys i aquesta decisió tan compromesa, aquest canvi de nom a l'actual X, el veieu positiu, negatiu, li posa X a tot, no? Perquè sí. Parlem de les altres companyies que té.
Ell té un obsessió per l'X, eh? Don't Fick es diu X. Imagina't el nivell de locura d'aquest personatge. Què diu ell? Twitter ja no és un lloc per piular, no són 140 caràcters, anem a textos més llargs, anem a vídeos amb més contingut. Per tant, el concepte piulada, Twitter, ja no té sentit, hem d'anar a X.
Jo crec que la vocació al final és abordar una plataforma íntegra
Perquè Jordi, una cosa, recordem les companyies, de Mas, X-Corp, que pertany a Twitter, SpaceX, Tesla, Model X, Xai, digues Jordi.
No, el que deia és que ell el que pretén, jo crec que és aglutinar una plataforma que ofereixi tots els serveis, o sigui, al final, missatgeria instantània, publicació de vídeos de gran durada, que això abans no passava, inclús hi ha la suggerència de vídeo ara de consum, com si fos una xarxa de consum de vídeo, compraventa de béns i serveis, passarel·la de pagaments...
Clar. I poc té a veure això amb el microblogging, no, Ricard?
Evidentment, això sona molt més a negoci i monopoli. Fer front als gegants com Meta, que Twitter no podia fer-ho, o al gran gegant també xinès com és WeChat. Però això en un entorn com és competitiu i tan obert com els Estats Units i Europa, ho veiem molt difícil.
Per tant, per acabar, conclusions. Quines conclusions, Jordi Pi i Ricard Castellet, davant d'aquesta X, d'aquesta xarxa, aquest canvi de nom?
La primera és que malgrat tot, ni amb això Musk ha pogut destruir el gran patrimoni que era Twitter. Pensem que tenia verb i tot, no? Nosaltres tuitejàvem. Això és molt bèstia.
Clar.
És un final molt obert, i penso que això és la final de la primera temporada, que vindran temporades molt més encara, molt més salvatges i en canvis molt importants. El que és evident és que la interacció la seguim fent a Twitter. Malgrat tot, estem allà, interactuant amb el senyor X.
No ha baixat, l'audiència, segur, això. No ho hem d'anar mirant aquesta temporada
Hi ha hagut fugues cap a altres plataformes, però al final la interacció segueix estant a Twitter. El que és veritat és que Twitter segueix sent aquella xarxa de pocs...
Exacte.
Que ens creiem o que ens pensem, i evidentment hi ha molt influents.
De dir que de moment entro molt menys i conec gent que hi entra menys. Veurem què passa aquesta temporada. Per acabar, molt ràpidament.
Tornaràs. Aquí estem davant d'un dubte, estem davant d'un gran error de Musk o d'un canvi d'estratègia que portarà resultats. Ho veurem.
Molt bé, actualitat de totes les xarxes socials. Jordi Pi, Ricard Castellet. Una abraçada, companys.
Som-hi!
Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar, ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub.
Revolucionant la publicitat amb Jordi Orbea.
I tenia moltes ganes de tornar a saludar l'home que parla millor de publicitat a Catalunya, puc dir, és Jordi Orbea. L'he estat escoltant amb Adam Martín aquests mesos que no podia ser i m'ha encantat. Què tal? Com estàs, Jordi?
Molt bé, però el millor de tot avui és veure't. El millor de tot és veure't en el plató, veure't bé, veure't amb aquest somriure que no l'has perdut, amb aquesta energia que no has perdut.
Després de 8 mesos, A mi se m'ha fet llarg.
Bueno, tu sempre t'ha fet molt llarg. A nosaltres suposo que s'ha fet curt, però escolta, estic, vamos, tan content, quasi tan content com pots estar tu d'avui estar aquí.
Molt bé. Ja sabeu, Jordi Orbea, vicepresident sènior de Gilby a Espanya i CEO de Gilby a Barcelona. Amb ell parlarem d'un dels grans errors de comunicació d'aquest estiu. És aquest.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ai, per favor, no voy a dimitir, aquesta frase d'aquest home, que ja puc dir que em cau molt malament, que no estic gens d'acord amb el que va fer, ja ha passat a la història de la comunicació, de la mala comunicació.
Sí, jo no entraré en el fet del que és una actitud, una actuació deplorable, i per tant no entro en aquest debat, però sí entro en el debat de la comunicació, perquè fixa't tu el curiós d'aquest home, no? Es troba davant d'una situació en la que, en lloc d'intentar, doncs, escolta, vaig a intentar apagar aquest soroll, és un home que en la seva impulsivitat i en la seva energia desmesurada el que fa és ficar benzina i cada instant s'engresca més. Fins i tot...
Ara, molt mal assessorat, estava molt mal assessorat.
Crec honestament...
Jo
crec que fins i tot, et diria, no ho sé, però m'imagino algú assessorant-lo i ell no deixant-se assessorar. Perquè clarament quan una persona repeteix 5 vegades aquest missatge és que s'estava autocalentant per segons mentre el anava dient i ara
pot
el torno
control
dir,
de les seves emocions?
Claríssimament, i a més m'aplaudeixen, més torno a dir-ho, no? I més m'aplaudeixen i més torno a dir-ho. I crec que aquest senyor va cometre un dels majors errors de comunicació que es pot fer avui en dia. I, a més, un error que, a més, te'l titllaria amb quatre grans blocs, no? El primer és una manca de transparència absoluta. No? O sigui, juga amb una cosa que dius, escolta, has de ser creïble i has de ser transparent amb tot el que dius, no? Després va i agafa el segon error més gran, que és que manipula la informació. No solament té la barra de ser poc transparent, sinó que, a més, la manipula i se la fa venir bé com li interessa, no?
Deixa'm dir, Jordi, que, evidentment, des del Revolució, el suport a la jugadora Jenny Hermoso, 100%. Hi ha tantes dones que, malauradament, encara han de patir el masclisme i agressions i situacions fastigoses, no? Per tant, com deies...
Com a pare d'una filla, tu et pots imaginar que vaig veure això i quasi se'm cau l'ànima al terra, i quan ho vaig veure no ho entenia, i cada cop que tornava a veure pensava, no, escolta, no sé com hagués reaccionat jo, saps? No sé si hagués reaccionat gairebé, no? Però bueno, el que et deia, manca de transparència, manipulació de la informació, sí? Excés d'impulsivitat, aquest home és impulsiu de mena, llavors cada cop que s'engresca, saps allò de l'expressió, el macho ibérico, no? Vinga, i som-hi, vinga, i al final també tens una clara ignores per complet el públic i el contingut. És un absolut desastre. O sigui, tu mires fredament i dius, tot allò que no s'ha de fer, ell ho va fer-ho, i a més ho va fer-ho créixer al màxim, no? Un desastre total.
Evidentment, no tenia present ni el públic ni el context, això és un mal missatge, i les marques li han afectat, això que tu coneixes bé, els patrocinadors, li han afectat? Ha marxat o no ha marxat?
Però escolta, jo t'ho posaria molt fàcil, què et passaria a tu si d'algun dels persones que està per aquí, sí, la lia molt gran en el programa, i tu tens una sèrie de patrocinadors que et diuen, escolta, Chantal, jo amb aquest personatge que hi corre per aquí, dient
no
aquests
hidrats,
no vull ser-hi.
Ja.
Per tant, jo crec que les marques van posicionar molt ràpid, van reaccionar en cadena, és a dir, no va ser allò... Van reaccionar primer una, després una altra, però decidir van reaccionar totes, i clarament el gran problema que té avui en dia la Federació Espanyola és que, clar, les marques estan ara molt assustades, però aquí no és com reaccionaran futurament.
Sí, que les marques, davant d'aquest fet, recordem que hi havia Iberdrola, no? Segur, Multiòptiques,
Iberia, i les cerveses Victòria, que déu-n'hi-do, vull dir que totes elles deuen ser un pressupost força important per part de la federació. Sobretot diré dues coses més importants. Una de les coses que per mi són les que més m'ha sorprès aquest home és que ell va pretendre, doncs, liquidar-ho això amb frases com si el món no existís. Escolta, això és una tonteria, una cosa petitona, això no li té importància. Escolta, a mi no m'empipeu gaire, que jo sóc el senyor Rubiales, i per tant, a mi això no m'afecta. És com l'evitar per damunt del Bielman. Pensar que això ho resoldrà ell amb tres frases màgiques. I no és així. És a dir, jo crec que per fer-ho a la inversa, com havia d'haver actuat? Doncs molt senzill. Començar dient m'he equivocat. Però escolta, m'he equivocat d'una forma bèstia, però no el dia següent, sinó baixar del vestidor, autogravar-se i dir, perdoneu, se me'n va anar a la olla, m'he portat malament, és incorrecte el que he fet, te pido perdó, Geni, i a més, ara mateix poso el meu càrrec a disposició de la federació per si creuen que m'han de sancionar d'alguna forma, perquè...
Això sí és una persona coherent, eh?
Exacte. I això ho fas així de seguida, s'acaba la dificultat. Però clar, llavors començar a filtrar a la premsa que aniré a dimitir. Resulta que quan tothom estava ja relaxat, de, bueno, aquest home ja presenta la dimissió i això s'acaba...
No, és que ara... li estava demanant al govern espanyol, és que li estava demanant tothom.
Sí, sí, perdó.
I ella anava a la seva bola, no?
Sí, sí, a més dient de... Sí, sí, no m'atabaleu, que demà ho diré, eh? I arriba el dia següent i fa això. Però, bueno, i lo greu, i lo greu, lo més greu de tot és... agafar un vídeo de la Jenny Hermoso i començar-lo a manipular per fer-lo venir bé.
Dius,
escolta, és que aquest senyor... Això és saps allò que dèiem de les, lo que succeeix en aquells moments de la vida, de gent que intenta manipular, enganyar-te i tal, i tu dius, però si és que sé que m'estàs enganyant a la cara i
bé, aquest senyor no sé què es dedicarà, no sé de què farà, però evidentment s'anirà cap a casa seva, no sabem a què es dedicarà. L'única cosa que volia preguntar, ens queda poc temps ja, és aquesta temporada a Orbea, de què parlarem? A part de Rubiales, que hem dit que mira, molt malament i comunica molt malament i també no fa les coses bé, i quan algú no fa les bé, coses bé, se'n va cap a casa. De què parlarem,
normalment,
Jordi?
Normalment, però recorda que aquest senyor encara té pendents algunes coses, que no està resolt del tot. No ho té resolt del tot. Ja m'agradaria veure-ho, jo crec que no ho té resolt del tot. No està resolt. De moment, falta greu, no molt greu, fixa't, no ha pogut intervenir, Ja, però escolta que això succeeix. Però mira, parlarem de coses...
Home, jo crec que marxarà, està clar. A veure, si ja, no, haurem de fer una altra secció
ja veurem comunicativament com ho farà. Ah, vull dir, t'ho explicaré.
I quins temes
mira,
vols tractar?
Jo crec que aquest any és un dels anys dels grans canvis. És un dels anys dels que hi haurà grans revolucions a nivell de la comunicació. D'algunes d'elles ja hi hem començat a parlar-hi, però crec que trobarem molts espais per anar parlant de totes aquelles coses que significaran els canvis. La intel·ligència artificial serà el protagonista.
Ja t'has escoltat en masterclass amb Ganyet, parlant d'intel·ligència artificial, no te la perdràs?
No, aquesta
vuitena temporada.
La tinc allà.
Un dia farem publicitat amb Ganyet i Orbea.
Ja m'agrada aquestes. I a més,
farem un cara a cara.
Tinc molt bona relació, així que segurament trobarem coses interessants.
És veritat.
Així que sí.
Un plaer, Jordi Orbea.
Gràcies.
Vinga, som-hi.
Cuida't.
Amb vos ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Connexions amb Laura Gil.
I una de les persones que tenia també més ganes de veure després de 8 mesos, l'escoltareu ara mateix.
Jo més.
Laura Gil, directora de Transformació Digital de Dan, ben tornada. Què tal? Com estàs?
Molt bé. I jo en tenia més ganes que tu de veure't aquí altra vegada.
A mi se m'ha fet molt llarg, a tu no tant, però a mi sí.
Home, jo ho entenc, que a tu se t'ha fet més llarg, està clar. Però molt feliç de veure't aquí.
Contenta de retrobar-te i sé, us he anat seguint amb l'Adam Martín, que heu anat fent una feina increïble.
Sí, molt maco.
I avui també, a la nostra conversa, parlarem també amb la Ruth Falquina, CEO i fundadora d'Estado Latente, una agència que es diu Tecnocreativa. Bona nit, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Molt bé. Ruth, ella és especialista en innovació, màrqueting i creativitat i fa 20 anys que treballa per moltes marques de gran consum a nivell creatiu i ara està fent un doctorat sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en el branding. La Ruth és andalusa i, per tant, amb ella parlarem en castellà. Hablaremos en castellano contigo. Bienvenida, gracias.
Gracias a vosotros.
A Laura. La intel·ligència artificial, la creativitat, no? I el tema de la creativitat és un tret fonamental de l'ésser humà. Clar, com ho destacaries, això? Què en parlaré? Què m'explicaries?
Bueno, al final, cada cop que hem de crear alguna cosa, no? Ens inspirem de mil maneres, no? Mirant què fan els altres, mirant mil coses, llegint, observant. Aleshores, jo crec que la intel·ligència artificial el que fa és ajudar-te molt més amb tot aquest... amb tota aquesta inspiració, no? És com si tinguessis un equip de moltes persones treballant per tu alhora, no?
Clar. Hem de deixar de pensar, no?, que la creativitat és la imaginació d'un ésser humà davant d'un full en blanc.
Jo no diria així, perquè al final, si tens un full en blanc, però òbviament tens inspiració que agafes de moltes altres bandes, no?
Ruth, tu dices que la intel·ligència artificial és la nova musa... A ver, explícame esto, del siglo XXI. Sí, no?
Bueno, para nosotros... A ver, yo siempre hemos trabajado con muchísimas tecnologías. De hecho, desde que fundamos Estado Latente, mi dupla es ingeniero industrial y yo tengo un posgrado en Radical Innovation por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, siempre para nosotros la tecnología nos había inspirado, ¿no? Por eso, ahora que trabajamos tantísimo, desde hace 5 años, con inteligencia artificial, para nosotros siempre decimos que es la nueva musa del siglo XXI, ¿no? Te permite llegar a mundos y a campos donde tú solo, resolviendo con tus ideas creadas por un cerebro humano, pues a lo mejor no habrías podido llegar, ¿no? Al final, lo que te aporta son nuevas habilidades, ¿no? O una, podríamos decir que es una nueva visión, ¿no? Yo, no sé, desde en estos 5 años que llevo súper inmensa en la inteligencia artificial, creo que ha aumentado mi potencia creativa, se ha visto incrementada exponencialmente, he ganado en versatilidad, así como ha aumentado el número de disciplinas y me ha favorecido el proceso creativo que tengo, ¿no? Incluso generando nuevas formas de expresión, ¿no? Yo creo que estamos en un momento precioso como profesionales para, para vivir, ¿no? Es como, una nueva era, ¿no? Súper revolucionaria.
Jo el que no tenia clar és això de l'impacte de la intel·ligència artificial en el branding, ¿eh? Laura, en el branding, sí. En el nom.
Yo conozco bien el trabajo que hace Ruth y hacen cosas increíbles, la verdad es que es muy chulo.
Muy bien.
Muchas gracias, Laura.
Claro, tecnocreativa, ¿no? ¿Qué significa esta definición, ¿no? Ruth.
Bueno, esto me lo preguntan mucho, ¿eh? ¿Qué es una agencia tecnocreativa? Bueno, pues a ver, básicamente en estado latente lo que hacemos es lo que hacen todas las agencias del mundo, que es solucionar problemas de negocios con idea. Lo que pasa es que en nuestro caso estas ideas tienen un alto componente tecnológico. Como te he contado antes, nosotros desde nuestro inicio la ingeniería, ¿no?, y la tecnología estaba en nuestra forma, en nuestra propia manera de hacer propuesta de valor desde nuestro nacimiento, porque como te digo, mi dupla es ingeniero y yo soy una fan de la innovación. Y lo que nos permite al final, pues esta parte de generar ideas, ¿no?, o co-crear ideas gracias a inteligencia artificial, es poderte centrar en cómo estas ideas transforman, ¿no?, el marketing, la publicidad y la creatividad, ¿no?, hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde la tecnocreatividad.
Laura, amb tu hem parlat moltes vegades, ¿no?, que hem de perdre la por a la tecnologia, ens costa veure-la com una eina o com una aliada, ¿no?, i en canvi hi ha gent que la veu com un perill o una amenaça, ¿no?
Jo crec que, fixa't justament, és que el perill o l'amenaça és realment no apoyar-te amb totes aquestes eines, quan els que tens al teu costat sí ho faran. Aquí tens una pèrdua competitiva brutal. Òbviament, en el moment que no és la teva aliada, passa a ser el teu pitjor enemic, no?
Clar. I quina actitud heu de tenir, no? Em diries les empreses o les marques davant aquesta tecnologia de la IA, que és imparable?
Bueno, no sé. Fa temps que venim parlant d'això, que és que formació, immersió total amb totes aquestes eines i veure com et poden ajudar. Perquè siguis financer, siguis creatiu, siguis comercial, la intel·ligència artificial té alguna cosa a oferir-te. Uh-huh. Aleshores, tens que veure com la teva feina millora utilitzant la intel·ligència artificial. Amb la Ruth, que col·laborem amb algun projecte plegades. Ruth, con el proyecto que hemos colaborado con el máster que haces tú,
sí.
Vemos como la inteligencia artificial en muy pocas horas son capaces de crear productos, marcas, bueno, un montón de cosas. Es espectacular realmente cómo te puede ayudar en el día a día.
Sí, pero explica eso. Ponme un ejemplo. Ruth, ¿en cuántos segundos la inteligencia artificial te crea una marca y un branding? ¿En minutos,
bueno,
o qué?
Voy a responder primero a lo del miedo, porque creo que de hecho, o sea, nosotros hemos hecho hace poco una acción que se llama Sin Miedo a la IA, que hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial para que le pierdas el miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que estamos, o sea, al final la inteligencia artificial, sobre todo generativa, está uniendo dos campos que históricamente permanecían antagónicos, que era la creatividad y la capacidad de cómputo. Y esto es algo que como humanos nos altera, pero es que en realidad todas las grandes revoluciones tecnológicas de la historia nos han hecho sentir este miedo. Cuando llegó la fotografía, esta no fue aceptada de manera inmediata, pero al final lo que hizo es que pues, la siguiente generación de artistas explosionara y naciera el arte moderno, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora cuando te sientas ante un modelo generativo que desarrolla textos y canciones a una velocidad, mira, así, en menos que dura un spot, casi que es muy superior a la de los humanos, ¿no? Es tu propia creatividad la que se siente asustada, ¿no?
Claro,
y te planteas dónde queda la creatividad, porque por primera vez en nuestros 600.000 años de historia podemos crear contenido por entes no humanos.
Claro,
yo creo que no se trata de rivalizar, sino de complementar.
Y
yo siempre tengo un foco superhumanista, que para mí lo importante no es la tecnología, al final es lo que tú puedes hacer con ella. Uh-huh.
Claro. Ponme un ejemplo para que los oyentes lo entiendan, ¿eh? Cuando ha dicho Laura Gil que es muy fácil, ¿no?, crear una marca, un branding con inteligencia artificial, pósame algún ejemplo.
Sí, mira, es que, bueno, para crear el proceso de construcción de una marca es bastante complejo, ¿vale? Primero tienes que crear todo lo que son los activos estratégicos de una marca, desde el propósito, la misión, y luego todo lo que son los activos creativos. En todo el proceso de estrategia, conceptualización y luego lo que es la tangibilización, puedes utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? El campo es muy amplio, o sea, tienes herramientas que te ayudan, ¿no? Generación de un texto o una idea y una imagen, o ideas que te ayudan a trabajar texto muchísimo mejor, ¿no? Como ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion. Nosotros hemos hecho todo tipo de proyectos, desde contenidos para televisión, con Iker Jiménez para Cuarto Milenio.
¿Ah, sí?
Hasta hemos hecho un branding co-creado con inteligencia artificial para una consultora de la gran Cristina Aranda, para Big Onion. Hemos hecho este proyecto que te digo, de entrenar un modelo de ChatGPT con un cierto tipo de conversaciones para perderle el miedo a la inteligencia artificial. O hemos creado la primera portada de España co-creada con inteligencia artificial para un medio de comunicación, para Yorokou o para el Mobile World Congress, por ejemplo, que os pilla justo al ladito. Todo el escenario principal del Mobile World Congress de Digital Future Society este año lo hemos co-creado con inteligencia artificial, la música, los gráficos. Es decir, las posibilidades son casi infinitas. Para mí la belleza,
claro,
es que te ofrece múltiples narrativas y te exponencia toda, claro, la serie de campos que puedes tocar, ¿no?
Claro. Laura, llavors vol dir que també veurem coses noves d'intel·ligència artificial que ara no em pots explicar.
Totalment.
I hi ha data o no d'això?
Bueno, sí, no, estem fent moltes coses i sí, algun dia vindré a explicar-te exactament el que estem fent, però encara queda una mica.
Molt bé, pinta molt bé. De això, fins i tot crear marques, el branding, no? Que no n'hem parlat gaire, amb intel·ligència artificial, és molt innovador, com sempre expliquem, l'últim més innovador, el Revolució 4.0. Laura Gil, felicitats per la teva feina i un placer, Ruth, eh? Nos vemos otro día y nos cuentas más ejemplos, porque, oye, tienes mucho.
Sí, todo lo que queráis. Yo encantada.
Muy
gracias
bien.
Por la invitación.
Gracias, una abrazada. Una abrazada, Laura.
Igualmente.
Acabem el programa i no sabeu la il·lusió que m'ha fet viure aquests minuts de ràdio. Feia mesos que desitjava viure aquest moment. Gràcies a tots i per no perdre els bons costums, acabarem el primer programa amb una frase que ens agrada. Avui una frase de l'escriptor japonès Ryuko Nosuke, Sapporo, una frase que ara que comencem temporada ens interpel·la cadascuna de les 80.000 persones que segons les darreres dades d'audiència formen part de la família del Revolució. I diu així: individualment som una gota, però junts som un oceà. Benvingut, doncs, al oceà del Revolució. Gràcies, equip, molt important, com sempre. Gràcies, oients. I ens veiem demà diumenge. Ens escoltem demà diumenge. Arrenquem així 8a temporada. Moltes gràcies. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Bring back your.